Si vols volar, deixa anar tota la porqueria que et fa de llast. Toni Morrison, escriptora.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance?
Ara mateix repassàvem la figura d'una colla de viatgeres, en alguns casos escriptores d'arreu del món. Però parlant de dones viatgeres i escriptores, no podem oblidar-nos de l'Aurora Bertrana, l'escriptora catalana que va marxar a principis del segle passat a llocs tan exòtics com la Polinèsia Francesa i el Marroc, i va explicar-los en un parell de llibres meravellosos, Paradisos Oceànics i El Marroc Sensual i Fanàtic, respectivament. Hem parlat amb la dona que millor la coneix, Adriana Bàrcia, escriptora, filòloga i especialista en Aurora Bertran i feminisme.
So don't go, if you wanna know, don't go.
L'Adriana ens explica ja la primera aventura de la Bertrana a la seva infància gironina.
Ella, diguéssim que la cosa exploradora ja li venia de mena. La família es van traslladar a la casa dels pares, els pares de la seva mare, diguéssim, els avis. I aquesta casa era Santa Eugènia. Santa Eugènia actualment és un barri de Girona, però abans no. Abans era, doncs era això, doncs era un poble, diguéssim. Clar, aquesta casa tenia un jardí i tot el que ella descobria en el jardí, les bestioles, la vegetació, la fascinava. I de ben petiteta doncs va dir, escolta, com que tinc aquest afany d'exploradora, perquè és clar, ella en el jardí aquell per ella era una selva amazònica. Vull dir, ja hi havia aquesta imaginació, no? I aquest germen ja de la literatura. Doncs, diu, la millor aventura és veure el mar. Clar, aquesta casa, que ara actualment ja no existeix, diguéssim, però connecta amb un espai que sí que ara es conserva, que es diuen les Hortes de Santa Eugènia. Per tant, és tot natura. I aquí va resseguint el riu, i ella pensava, clar, un riu ha de desembocar en un mar. No? La seva lògica infantil. Clar, va començar a caminar, seguint el riu per trobar el mar. Però, esclar, l'ensurt va ser monumental, perquè aquesta nena doncs va començar a caminar, es va fer fos, i clar, a casa seva no en sabien res, diguéssim, no? I estem parlant de tombant de segle, no? Llavors, finalment, uns masovers la van trobar.
No va arribar al mar, però va voler escriure des d'aquesta edat. Tot i així, diuen que Prudenci Bertran, el seu pare, no li va fer gaire gràcia. Amb el primer conte de l'Aurora va ser molt crític, però no per les raons que tothom es pot imaginar.
A vegades diuen, no, és que Prudenci no volia que escrivís l'Aurora. Home, sí i no. No volia que escrivís perquè ells van anar a viure doncs, a la casa dels avis. Perquè Prudenci, vull dir, era artista. Era un artista en tots els sentits, no? L'artista bohemi, que té les seves tertúlies, que fa els seus dibuixos, que pinta, que escriu, i d'això no se'n pot viure. Ja no se'n pot viure ara, no? Només en uns casos excepcionals, doncs llavors encara pitjor. Per tant, esclar, un pare, no? Tots els que som pares i mares, el que volem és el millor pels nostres fills, que tinguin un futur, que es puguin guanyar la vida. Llavors, clar, Prudenci per aquí girava, en el sentit de dir, doncs, la literatura, l'escriptura, no et farà guanyar les garrofes, dedica't a una altra cosa.
Amb el que sí que es podia guanyar les garrofes era amb la música.
Era la música una via de sortida econòmica, més que no pas la literatura. No? Per això una mica la van encaminar cap allà. I ella, a més, se'n sortia molt bé amb el violoncel. Va començar aquí a Girona a estudiar, llavors van veure que realment valia i se'n va anar de ben joveneta, adolescent, va agafar la maleta, es va plantar a l'estació de Girona, que esclar, tothom deia on va aquesta nena, no? Aquesta nena joveneta, i se'n va anar cap a Barcelona a estudiar música. Aquest va ser el seu primer viatge, diguéssim, una mica encara lluny.
Aurora Bertrana no feia res a mitges, així que un cop a Barcelona, per guanyar diners, organitzava concerts de matinada a les Rambles i el que fos. Després de Barcelona va voler seguir estudiant violoncel a Suïssa i allà va fundar la primera banda de jazz femenina d'Europa, atenció, a una estació d'esquí.
Se li va acudir formar aquest trio femení de jazz i on tocava, doncs tocava les estacions d'esquí de Suïssa, clar, temporada alta, no? Tu diries, on vaig a guanyar-me la vida? Ara no, però en general diries, me'n vaig a la Costa Brava, o me'n vaig a Salou, o me'n vaig on hi ha temporada alta, doncs a les estacions d'esquí, als hotels, i a més que hi ha gent de diners.
Allà a Suïssa coneix un enginyer suís, Denis Chauffat, i es casen. L'Adriana Bàrcia ens explica com relatava la Bertrana el seu matrimoni amb aquell senyor suís.
Ella, les memòries, que jo us recomano vivament les memòries perquè us ho passareu teta llegint-les, diu que Denis Chauffat, com que esclar, ella tocava violoncel, no? I si ara pensem com es toca violoncel, que te'l poses entre cames, el violoncel, llavors t'has de remengar una mica la faldilla. Doncs ella diu que Denis Chauffat es va enamorar de les seves cames, no? I dius, però esclar, casar-te amb algú perquè està enamorat de les teves cames tampoc és la cosa. El que sí que tenien en comú és aquesta dèria del viatge. Tots dos tenien doncs, aquest afany de descobrir, i descobrir sobretot llocs exòtics, perquè a la vella Europa se'ls quedava petita.
Fos per les cuixes o per les cames, o perquè una senyora casada podia moure's amb més facilitat pel món, la cosa és que es van casar. L'any 1926 la parella marxava a la Polinèsia. Ell va aconseguir un contracte d'enginyer i s'hi van llançar de cap. S'hi van passar 3 anys. Bertrana, ja us ho podeu pensar, no es va dedicar a fer canelons.
Mentre en Denis Chauffat doncs, feia la seva feina, ella a la Polinèsia es va dedicar doncs, a barrejar-se amb les tribus, amb els nadius, a contemplar tot aquell paisatge humà.
D'aquesta experiència en surt un llibre que ara podeu llegir a Rat Edicions i es diu Paradisos Oceànics.
Pensem que a la Polinèsia hi havia una part que era la francesa, que és ella on estava, no? Que se'n deien abans l'illes de la societat. Llavors, clar, ella com a senyora que ha passat molts anys fora i a més té la doble nacionalitat, la suïssa i l'espanyola, el francès el dominava molt i molt bé. A més té un marit, doncs, suís. Però ella, quan diguéssim es barreja doncs, amb aquestes tribus, que és el que explica Paradisos, ella posa fragments de cants o jo què sé, o de relat, o que sigui, amb la llengua originària, no? I t'ho explica. Això vol dir ta, això vol dir ta. Vull dir que hi ha fragments a Paradisos doncs, de la llengua d'allà. És un cant una mica... Per un costat és un cant lluminós, no? de les tribus, dels seus costums, de tot plegat, i per l'altre és un cant una mica trist, de veure com tot això s'està acabant.
El llibre es publica l'any 30, quan tornen a Barcelona, i és un fenomen. Què va significar aquest llibre?
Hi havia els dos bàndols, no? La part més progressista, més d'esquerres, perquè ens entenguem, doncs la va aplaudir, no? Aquesta és l'antonomàsia de dona moderna, cosmopolita, intel·ligent, culta, viatgera, que s'ha fet ella mateixa, no? Aquest tipus de dona que es portava molt als anys 30 i sobretot des d'aquest costat progressista de la República, no? Són aquests anys lluminosos de la República. Clar, és un llibre que també sortien fotografies de les indígenes doncs, amb els pits en l'aire. No, i això també portava cua.
La Bertrana, a partir del llibre, fa preguntes molt incòmodes.
Ataca molt la moral. La moral, té un article que es diu La moral i els salvatges, i com aquest en té molts. Perquè ella diu, quan arribo aquí a Barcelona, quan dic aquí a Barcelona, diu, clar, em diuen que jo sóc la defensora dels salvatges. Diu, però jo arribo a Barcelona i la gent s'està fotent cops de puny als carrers, orinen a les cantonades... Hi ha un partit de futbol i s'estiren els cabells. Diu, qui és el salvatge realment?
Yeah.
Quan ella torna del viatge als anys 30, és una dona d'èxit, surt a tot arreu i també se sent temptada per la política. A l'any 33, les dones catalanes poden votar per primer cop.
La figura que ella encarnava anava molt bé, diguéssim, a un sector polític que era Esquerra Republicana. I ella, doncs, diguéssim que s'hi va incloure. Però per què s'hi va incloure? El feminisme que ella defensava no podem entendre'l com el feminisme que defensem avui en dia. És a dir, ella defensava el viatge, que la dona viatgés, com a formació personal. És a dir, marxar a l'estranger, guanyar-te la vida a l'estranger, espavilar-te, fer un viatge que no sigui de postal, que t'hagis de moure per allà dins, això et formarà com a persona i com a dona. I quan tornis, doncs això beneficiarà a la família.
En realitat, Bertrana era una avançada al seu temps i tenia una dèria, que les dones tinguessin accés al coneixement.
Llavors, ella que volia fer era una universitat obrera femenina, perquè ella tenia molt clar que la dona s'havia de formar. Pensem que aquells anys les dones havia un índex tan gran d'analfabetisme entre les dones, però tan gran, que diu, no, les dones han de tenir criteri, s'han de formar i després podran votar. Perquè si no, què faran? Votaran el que els dirà l'home, el pare o el pare espiritual, que era el capellà.
A l'any 35, un altre viatge marca la seva existència, aquest cop sense el marit i per motius professionals.
Ara sí que agafa la maleta i se'n va sola. Se'n va sola com a reportera de la publicitat, amb una càmera, un bloc de notes, el passaport, tot això, i se'n va sola. Clar, tornem a l'atracció que ella sentia per l'exotisme, no? Aquesta atracció per l'exòtic ja ens ve dels romàntics, diguéssim. Però ella ho portava d'una altra manera, que és això, una dona sola, que agafa la maleta i se'n va al Marroc a escudrinyar, diguéssim, a investigar les dones musulmanes. Si ens fixem en tot el que és el fil literari de Bertrana, hi ha una fixació per les dones que no es pot amagar. És a dir, no estem parlant que totes les obres de Bertrana siguin feministes, o el que estic dient és que quan llegeixes Els paradisos, al Marroc, ja parlarem de les altres, no? La fixació per la dona és habitual. I en aquí és ja exponencial. Se'n va al Marroc per escudrinar l'ànima de la dona musulmana. La conclusió que troba és que la dona musulmana no té ànima.
Per què diu això tan bèstia? A què refereix quan diu que les dones musulmanes no tenen ànima?
Clar, me n'he anat a casa de no sé qui i he preguntat on són les dones, no? Amb un harem. Diu, és que les dones no hi són, han marxat, parla amb l'home. I clar, i les dones realment hi són perquè ella veu doncs, els peus sota la cortina o sent que riuen darrere la porta. És a dir, ella, com que és una dona i és estrangera, a més, i va amb una càmera de fotos, doncs la tenen aquí els funcionaris, els marits. Clar, sí que va a presons, sí que va a hospitals, però hi ha, diguéssim, aquest mur que li costa entrar directament al que és la dona i a més que la dona parli per ella mateixa.
En aquest viatge s'atreveix a tot, se'n va a bordells, presons, prostíbuls i d'aquí en surt un llibre fabulós que està a punt de reeditar també l'editorial Rata. És El Marroc sensual i fanàtic. Quan acaba de tornar del Marroc i publicar el llibre, esclata la guerra i el seu marit s'allunya políticament i físicament d'ella.
Quan esclata la guerra, Denis Chauffaz passa a la banda nacional. Llavors, esclar, recordem que aquesta senyora havia estat candidata per Esquerra Republicana, que una mica va marxar al Marroc també perquè, esclar, no va sortir elegida, no? Diguéssim, però ella continuava la seva feina. Clar, el senyor aquest es passa al bàndol nacional. Ella havia estat Esquerra Republicana, ha de marxar per cames. Tot i que el marit li diu, no, queda, Però esclar, la família, diguéssim, la família Bertrana, li diu, marxa, perquè aquí van rodant caps.
I és clar, no tots els viatges de la Bertrana són tan meravellosos. El de l'exili està ple de penúries.
Quan s'exilia altre cop a Ginebra, a Suïssa, passa molta gana i passa fred. I realment ho passa, i es posa malalt, ho passa molt malament. no? I també els anys van passant. Van passant. Quan ja torna aquí una altra vegada a Catalunya i ja és gran, ella diu, aquests anys, diu, ja són grisos. I li pregunten per què, diu, perquè ja no hi ha aventura.
Ha tornat a Suïssa, la família del marit li fa el buit i s'ha de buscar la vida. La relació amb el marit està dissolta de facto, però no convé separar-se oficialment encara.
Clar, aquí ja es va començar a trencar la cosa i no es van separar. No es van separar, però, esclar, tornem al mateix. Aquesta senyora viatjant sola per Europa, clar, ella la seva identificació posava que era senyora de... Per tant, estava casada. I això, doncs, ja no la feia ser sospitosa. Aquesta senyora, si hagués estat una senyora sense estar casada, dius, home, llavors sí que és sospitosa. En un dels episodis també una mica anecdòtics, quan ella volia tornar cap aquí, que anava sola, no la deixaven entrar perquè es pensaven que era una espia. Com una senyora sola, amb una maleta. I was at a dance when he caught my eye, standing all alone, looking sad and shy. He began to dance, swaying to and fro, and soon I knew I'd never let him go. Passen els anys i Bertrana no deixa d'escriure i amb 80 anys, l'any 71, quan ja ha tornat a Catalunya, vol imaginar-se un altre paisatge. Per això escriu La ciutat dels joves, una utopia d'amor lliure, ecologia, editada avui per l'editorial barcelonina Males Herbes. Doncs s'embarca a fer una obra de ciència ficció, que és molt interessant perquè aquesta senyora, com bé dius, ja ronda els 80 anys. No? I amb 80 anys fa una obra de ciència-ficció. Però per què fa una obra de ciència-ficció? La ciutat dels joves és una ciutat, doncs és un món, diguéssim, que està canviant, té l'esperit del maig del 68, no? D'aquest esperit obert, lliure. En canvi, la ciutat dels vells és l'Espanya franquista, tancada, retrògrada, conservadora, religiosa, no? I ella porta, doncs, aquests dos extrems a la màxima. Clar, també hi havia la censura aquí. Com puc jo criticar aquesta Espanya, aquesta Catalunya, no? Sobretot l'Espanya franquista, aquest règim? Com el puc criticar? Doncs m'invento aquestes dues ciutats. I la ciència-ficció, vull dir que molta gent es pensa que la ciència-ficció és fantasia i contes a la vora del foc, el que t'està fent és una reflexió profunda de la societat on vius i on has viscut.
En realitat, era una novel·la que a les acaballes de la seva vida tornava a parlar dels seus viatges.
Era les seves experiències a la Polinèsia. A la Polinèsia, doncs, hi havia dones amb 3-4 fills d'homes diferents i no passava res. I no passava res, no? Vull dir, no hi havia aquesta construcció de la família tan rígida, tan conservadora. Vull dir que ella es va vestir de tot allò que passava al seu voltant, no? De les ànsies dels joves, de revolució... dels Beatles, d'això que deia, maig del 68, hippies, tot això, però també del que ell havia viscut.
Bertrana feia aquell últim viatge amb la ciutat dels joves, un món utòpic, esperançador, on l'escriptora gironina potser hagués trobat el reconeixement que es mereix. Va ser una rara avis, feia llibres de viatges, sobre la guerra, i per acabar es va llançar a la ciència-ficció. Això se li pot perdonar a una dona?
Les dones i els dies.